Ara mateix passen 2 minuts d'un 9:15 de la nit. Som al Cafè de la República, a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Obrim el nostre saló d'entrevistes a l'estudi de Catalunya Ràdio. Avui amb una confessió. Els diré que aquest estiu em vaig endur de vacances per llegir un llibre que és un llibre totalment de capçalera, que és el llibre que va publicar fa cosa d'uns mesos el senyor Albert Boadella i que es titula Adiós Catalunya. Senyora Isabel Claríssima, bona nit.
Hola, bona nit.
Sigues benvinguda. És broma, eh? No me l'he endut, aquest llibre, eh?
Però, i per què no?
Home, me'l podia haver endut, però deia bàsicament per provocar, a veure quina cara feies
no,
i quina
no,
cara
ens trobava. No, crec que la gent pot llegir el que vulgui i de qui vulgui,
oh,
evidentment.
Tu segur que te l'has llegit, aquest llibre?
Jo me l'he llegit.
Ets una persona...
Molt atentament, sí.
Te l'has llegit tan atentament que fins i tot has fet un llibre que es titula Adéu, Boadella, que ve a ser la resposta a aquest llibre i que avui s'ha presentat de cara a la premsa i que d'aquí unes
Exacte.
Setmanes es presentarà en públic. Crònica d'una decepció és el subtítol que porta aquest llibre. Aviam, per què t'ha agafat el rampell de que fa l'ordinador i començar... Primer llegir-te'l i després...
Perquè,
clar, era gruixudot, a més, eh?
Sí, sí, té 300 pàgines el llibre del Boadella, ja ho crec. A veure, jo crec que això és un procés de moltes coses. Una és que si no us podeu imaginar com una persona en la meva situació, el missatge que rebo cada dia d'una adversitat i d'una agressivitat extraordinària respecte, per dir-ho d'una no sola paraula, respecte a l'espanyolisme. És a dir, l'espanyolisme m'insulten, en diuen coses barreres, en ridiculitzen, i això és un impacte que jo rebo contínuament, perquè, esclar, faig un article cada dia a la premsa i, per tant, la meva opinió està com molt pública. Em sembla bé que la gent opini, em sembla tot això, però sí que he notat que, en el meu cas, no soc, evidentment no és l'únic, sinó que hi ha una mena com d'una ràbia molt estereotipada, a més, perquè les paraules sempre són les mateixes, els arguments per dir alguna cosa sempre són els mateixos, etc. Però quina és la meva sorpresa? Que jo sí que agafo el llibre de Boadella en ganes, perquè és una persona que jo he admirat moltíssim, i en trobo que es comporta exactament igual. És a dir, els tòpics són els mateixos, les fal·làcies són les mateixes, la manca d'argumentació, senzillament, sou dolents perquè sou dolents, i els nacionalistes són perversos perquè són perversos. Que això jo, de petita, ho havia sentit molt respecte al comunisme. El comunisme és un mal en si mateix, és una perversitat, és una maldat, i te quedaves així com una mica parat, no?, en una època en què el comunisme era molt important a Europa, no? I, en canvi, doncs, havia aquest missatge. Després, evidentment, tota la vida del feixisme, no cal dir-ho, no? El feixisme és malvat. Però que un país sigui malvat, és tan absurd. És a dir, el subjecte de l'ètica és la persona, és el ser humà, és l'individu. Mai un poble no pot ser dolent. No m'entra al cap que algú digui això d'un poble o d'un col·lectiu o d'una societat o d'una raça o d'una... per dir alguna cosa, perquè les races no existeixen, no? Però, o un sexe, o un gènere, no? Això és que ho trobo absolutament demencial i a més d'una altra època. Bé, doncs quan veig un senyor tan intel·ligent com Boadella, doncs utilitza aquest mateix esquema mental, m'enrabio. Això m'agafa una enrabiada. I estic llegint-me el llibre quan em truca el Pere Tió, que és l'editor de l'Arquer, que és l'editor de La Mina,
sí.
I em diu, Isabel, tu ens faries la resposta a aquest llibre? És a dir, és un llibre d'encàrrec, per tant.
Correcte.
I te mando l'encàrrec, doncs dic que sí, doncs dic que no. I dic, mira, m'agafes molt motivada. Perquè, és clar, és que tinc moltes ganes de contestar aquestes coses, però no tant a Boadella, com a tot aquest rum que s'ha fet, que te diuen nazi, te diuen Goebbels, i te diuen immediatament, només per ser nacionalista català, i integrista, i talibán, i immediatament, només dir que és nacionalista. És a dir, la manca de respecte per una ideologia. I aleshores tinc ganes de dir que sí.
Aquesta sensació de crítica, de manca de respecte, d'insults que trobes tu, te la trobes ara igual que fa 5 anys, que fa 10 anys, que fa 15 anys, que fa 20 anys?
No, pitjor cada any que passa. I de vegades jo me n'alegro, perquè dic, home, això del Quixot, si borden és que cavalquem. Jo dic, jo suposo que cada petit passet que fa el català, hi ha com una mena, dintre de Catalunya, no estic parlant de Madrid, que consti, estic parlant de catalans. Hi ha una part de Catalunya que això se li remou en les entranyes. Jo tinc la teoria que hi ha alguna cosa inconscient, sobretot des de la burgesia catalana, que van abandonar el català convençuts que no servia per res. I quan han vist que recupera i que sí que serveix, i que hi ha carreres, i que hi ha professors, i que hi ha conferències, suposo que senten com una mena entre sentiment de culpa, sentiment de ser agredit, sentiment d'haver-se equivocat, tot això inconscientment, no? Perquè si no, i ho he analitzat molt, no entenc la ràbia tan profunda, tan visceral, tan sense arguments, no? Tan rabiosa, no? I dic, home, potser és que estem avançant en la qüestió del català i per això estan s'enfaden tant i diuen tants insults, perquè és parlar de la llengua allà on sigui, sempre te surt algú que te diu un nacionalista con Z, en Z, que ho escriuen sempre, eres un talibán, eres un racista, això tu eres racista.
Això t'ho has trobat als fòrums d'internet, també. I
en internet, en conferències públiques, en segons el grau de llibertat en què l'anonimat això pluga o no a l'insult.
De totes maneres, hi ha qui podria pensar que, bé, és un llibre que ha quedat clar que és un llibre d'encàrrec, però que a l'hora de molestar-se, prendre's la molèstia a redactar totes aquestes pàgines, a posar-li una tapa i a distribuir-ho, se li està fent d'alguna manera el joc a aquest senyor, perquè s'està esbombant encara més la seva argumentació.
Sí, el que passa que bé, això no té cap importància. Jo he llegit avui una nota que m'ha fet una certa il·lusió, perquè ho trobo molt ben raonat, del Xavier Fabrés, que diu, home, un país que és possible es posar unes tesis i que surti la rèplica, és un país d'alguna manera que no té l'encefalograma pla, diu ell. És a dir, d'alguna manera és molt normal a tot arreu. Tu opines A, jo dic, mira, jo no opino A, jo opino B, i ara li faig la rèplica. I penso que això entra dintre. Que això és fer-li el joc, que el que volies provocar i ho ha aconseguit. Doncs no ho sé, jo tenia ganes de contestar-ho, i crec que tinc el dret a fer-ho, i crec que és civilitzat poder contestar.
I el fet de tota aquesta actitud que ha adoptat el Boadella amb aquest llibre, aquest dir me'n vaig, agafar el barco, la colondrina i anar-se'n al mar, no serà que estem davant de la penúltima funció del Boadella i que d'aquí 5 anys potser
tornarà dient,
visca Catalunya, visca Convergència o visca el que calgui, visca Esquerra Republicana?
Home, jo crec que està, que és un home que està evidentment en decadència artística, i a mi, que sóc una fan de Boadella, això em dol en especial.
Sí, això ho deixes molt clar, el llibre.
Ho deixo molt clar.
És una cosa perquè
és a dir, que no sóc l'enemic de Boadella, s'equivoca de persona.
Però també dius això, i a més ho destaca la mateixa portada del llibre, diu, vostè no odia aquest país, odia la sala buida del seu teatre.
Ah, és que és un home que ha anat...
Això és un punyal bastant directe, eh?
A veure, jo no insulto, però el que passa que de vegades l'observació o l'anàlisi d'alguna cosa pot ser més molest que no l'insult. Perquè això li diu, vostè és estúpid, això potser no fa mal. En canvi, vostè està enfadat per aquest motiu, o jo penso que està enfadat per aquest motiu, pot ser més desagradable o costa més d'assimilar, no? Jo crec que intento raonar, o sigui, intento pensar per què està tan emprenyat contra Catalunya. Perquè ja fa anys, ell no ha sigut mai nacionalista, ell no ha sigut mai un catalanista,
no.
Però sempre ha estat al costat del catalanisme i fins a l'extrem de que en una obra li va costar la presó. No pel catalanisme, però sí per estar en la contestació. T'adverteixo que ara està tant contra els socialistes i els progressistes com contra els catalanistes. Està en contra de tot. I clar, llavors dius, què li ha passat? Doncs li ha passat doncs, que ha entrat en decadència i crec que se li oblida fer autocrítica. Aquesta és la meva opinió. Si m'equivoco, doncs mira, doncs me l'empassaré, però crec que va per aquí.
I tenim alguna mena de resposta de Boadella, de manera directa o indirecta, algú del seu entorn, o algú que t'hagi fet saber, que almenys sap de l'existència del llibre, per exemple, sabem si ho sap?
No tinc ni idea.
Si ens està escoltant ara, no ho sabem.
Tinc present que el llibre ha sortit avui. S'ha fet una campanya, l'editorial s'ha mogut molt i ha sortit bastant als diaris i això, i jo no crec que Boadella tingui cap ganes de contestar i no crec que ho faci, perquè jo no crec que ell el que volia és provocar, no seure's en una taula a discutir, ell el que volia és provocar, i per això quan tu em dius entres en el seu joc és veritat, perquè respon que la provocació, no? Però vull dir que jo no crec que tingui ganes de seure. A mi m'encantaria, perquè jo ja t'he dit que és una persona que admiro, considero molt intel·ligent, i jo crec que podríem parlar, tu penses A, jo penso B, parlem-ne, no? Allò tan normal en una democràcia.
No? Hem de dir també que en la presentació del seu últim llibre, el Boadella, hem vingut a parlar del teu llibre, no?, entre altres coses, però també,
digues.
Lògicament, hem de parlar del seu. Ell no va voler concedir, en un principi, entrevistes a mitjans d'aquí. Nosaltres mateix aquest programa l'hem convidat i se'ns va fer saber que no es concedirien entrevistes, i jo diria que per aquesta casa no hi ha passat, no sé si és una qüestió de crosto o no de crosto, o quin és el problema, però no ha passat per aquesta casa.
Jo crec que fa anys que està arrossegant un amargor contra Catalunya.
Però convidat ho està, que ho sàpiguen els nostres oients, i si ens està escoltant ell, algú del seu entorn, i vol venir aquí, va ser convidat en el seu moment.
Ja, em sembla molt bé, és un personatge públic i és un personatge que té moltes coses a dir, per tant, crec que és molt ben feta la invitació. Ara, jo crec que ell té realment una mena d'una ràbia que ha anat acumulant contra Catalunya, que jo crec que és degut... I ell es pensa que és fruit d'una conspiració, és clar, és que fa riure. Tu t'imagines ara un seguit de persones a la teoria de la conspiració, no? Sentats al voltant d'una taula dient com li podien fer mal a la Boadella. No, senzillament ha començat a repetir-se, ha començat a fer menys gràcia, i diu, és que és clar, és que he insultat Catalunya i m'han contestat en un boicot. A veure, jo li dic en el llibre, jo vaig anar a aplaudir l'operació Ubu, i vaig tornar-la a veure, de tant que em va agradar, em vaig trencar les mans aplaudint-lo. L'he vist no sé quantes obres. I estava el teatre ple. Però que, i què érem els que havíem allà asseguts al teatre? Érem bielorussos? Doncs no, eren catalans, això està claríssim. I quan sortia en la burlança de la Moreneta o burlança de la Sardana, doncs també estàvem allà i també érem capaços de fer autocrítica, com els holandesos, que m'encanten, que porten samarretes en què es fan burla de les bicicletes i dels canals i dels porros. Sí. Jo crec que Catalunya és capaç de fer aquesta autocrítica i riure's d'ella mateixa.
Bé, també parles de Polònia com un exemple d'això, d'aquesta capacitat de ficar-se amb tothom.
Això mateix, exacte, mm-hmm. exacte.
També dius en el llibre que ell té una fixació en tractar-te d'hereva o filla de, o no sé què, de Pujol, de pujolista, de pujoliana. Li dius, miri, escolti'm, li puc assegurar que els independentistes no ens ha donat ni engrunes. I els que no som convergents ni socialistes ens ha mirat sempre com a gent alienada.
Sí, sense cap mena de dubte. És a dir, entre nosaltres, els independentistes, sempre tenim la paraula, mira, que la sociovergència ens tornarà a matar. La sociovergència ens tornarà a caure a sobre, no?
Que la vas a venir, tu, potser?
Jo parlo d'un fenomen sociològic, no polític. Políticament no sé què vindrà, però jo parlava d'un fenomen sociològic. Allò de dir, és que vindrà la sociovergència. És que ja m'han fet el boicot a aquest llibre, o això, o ja els ha semblat malament, o ja m'han silenciat, perquè, esclar, és que a part d'independentistes, som independents. I això jo crec que ocasiona molta inquietud en una societat tan capquadrada com la que hem creat a l'estat espanyol, en què són tot compartiments. I em diuen, però... I una vegada em van dir a una televisió, diu... però vostè no és independentista i vostè... però no han guanyat des de Convergència, això fa anys, no? Mm-hmm. Jo dic, sí, però jo continuo pensant el mateix. Ah, diu, esclar, no havia pensat en els drets de les minories. Saps? I dic, és que és demencial, no? És no entendre res de la democràcia. I això jo crec que en aquest país li falta encara molt de rodatge democràtic.
Tu també en el llibre li deixes anar una cosa tan agradable i simpàtica com el seu esquema ideològic, en referència al Boadella, és tan primari com el d'un esquim de 16 anys.
Això és el que he intentat explicar fa un moment quan te deia aquesta mena de rum-rum, que reps que sempre te diuen nazi, talibán, etc., aquelles quatre, racista, tota la vida lluitant contra el racisme. I dic, tinc dos fantasmes que he lluitat des que tinc ús de raó, que un és la pena de mort i l'altre és el racisme, que són dues coses que realment ens regiren l'estómac, no? I que et diguin racista és una cosa que dius, per favor, saps? Doncs ell diu aquestes coses amb la mateixa manca de rigor respecte a determinades coses de Catalunya.
Podem dir que el llibre acaba amb un decàleg, diguéssim? Podem dir quin és l'últim punt de l'últim decàleg?
És que aquest sí que té una mica de mala bava i em sap greu. És l'únic punt des 10 que té mala bava.
El podem dir o ens esperem que el vien se llegeix?
No, senyor, pot dir-ho.
Aquest decàleg acaba dient, i si no és molèstia, Boadella no torni. Seria una conclusió.
Jo no he volgut posar mala bava en el llibre, però aquí reconec que sí que aquí sí que n'hi havia una miqueta.
Per cert, en Boadella, has tocat el tema de passada, en els últims anys una de les coses que ha fet és impulsar, contribuir a la fundació d'un partit tan... haurem de vigilar amb els adjectius, perquè aquí hi ha Consell d'Administració i aquestes coses de control de la corporació, però anava a dir tan
encara
curiós...
Encara no estem en campanya, no?
No estem en campanya, però és que aquí has de vigilar molt el que dius segons quines vegades, eh? Perquè si no després fan una pregunta parlamentària i tot això. Deia, anava a dir un partit tan curiós, diguem que curiós és una paraula...
És molt curiós perquè no li donàvem cap... No tenia cap esperança de vida, per dir-ho així, i en canvi es van quedar tots bocabadats de veure que treia tres escons. Per tant, és curiós, si més no, com un èxit espaterrant, que no s'esperava ningú, De la meva felicitació a la gent de Ciutadans per aquest èxit.
I què explica el personatge d'Arribés cap a l'activitat política, donant una mica la cara, després ja apartant-se'n més?
Perdona, la pregunta...
Sí, que el personatge, que l'Albert Boadella, es prestés o intervenís en aquest joc...
Jo crec que va ser un dels impulsors, perquè suposo que va haver... per lo que he sabut i el que m'han dit i el que m'ha arribat, que hi va haver un seguit i seguit i seguit de tertúlies, de reunions, d'un seguit d'intel·lectuals, d'alguns d'ells molt amics meus, per cert, que es troben molt incòmodes en un país que va avançant cap a la seva sobirania. Això és el que ells veuen, perquè vist des del punt de vista sobiranista, aquest avanç és absolutament il·lusori. És tot el contrari. Però sí que des d'unes posicions espanyolistes es veu que es movem en una comoditat que no ens movíem fa un temps, persones com jo. I això jo crec que els inquietava i s'han anat reunint. I suposo que l'ànima va ser Boadella, perquè Boadella és un home molt atractiu, és un home amb molt de charme, amb molt d'encant personal, amb molta personalitat, i suposo que me l'imagino obrint els braços i dient anem a enviar a tal lloc a tots aquests catalanistes, no? Coses d'aquestes, no? I suposo que mica en mica, i per què no muntem un partit? I evidentment, mica en mica, els intel·lectuals aquests es van anar retirant i crec que l'únic que ha quedat és ell. No sé si ha quedat algun d'aquests al principi.
Jo tampoc t'ho sabria precisar.
No ho sé, però sigui com sigui, jo crec que li escau molt aquesta criatura que ha creat, però que és una llàstima que Bodella s'hagi ficat en política d'una manera tan partidista, eh?
Deixem, doncs, el Bodella tranquil. Adéu, Bodella, d'Isabel Clara Simó. Calentó, calentó, es pot trobar ja a les llibreries. Com dèiem, s'ha presentat a la premsa avui, de manera que demà els nostres oients, quan obrin el diari, doncs se'l trobaran a les pàgines de cultura, m'imagino que de la majoria dels diaris, potser fins i tot Del Mundo, eh? Vés a saber.
Escolta, m'han dedicat quasi una pàgina a l'ABC.
Sí?
Cosa que els agraeixo moltíssim.
És que l'ABC amb els temes culturals sempre té un
tractament
molt acurat.
Exacte, sí senyor, és un magnífic diari, un magnífic diari.
Això és les coses com són, i en altres temes també, suposo.
Evident.
Ara parlem d'altres qüestions, veiem una mica com està d'altres temes d'actualitat. Deixem fer una mica de Pujol, eh? És ara com si ara t'hi hagués el president Pujol aquí, et truqués per telèfon i digués, escolti'm, senyora Clara, si m'escolti'm, com va el país? Com va el país, Isabel?
Home, aquesta pregunta no es pot contestar.
Home, jo llegim les teves columnes i es veu que no anem del tot bé. Però
no anem del tot bé, no. És a dir, jo crec que tenim un seguit de problemes molt seriosos. Un és, continuo dient, la passivitat i la covardia, per què no dir-ho, col·lectiva de Catalunya, en dos aspectes. En tres aspectes. Uh-huh. Un és una timidesa excessiva respecte al poder central, en la qual és molt fàcil agenollar-se i en la qual no s'ha notat d'una manera, en cap moment de la transició, no s'ha notat que Catalunya planti cara de veritat, en cap moment. Després és la fredor del Principat de Catalunya respecte als problemes valencians, cosa que ara, en el cas aquest de TV3, sí, tot i que ha hagut persones molt meritòries i el mateix conseller de Cultura jo crec que ha fet els esforços que ha pogut, etc., però s'ha una fredor dels mitjans de comunicació, una fredor de la societat, que jo no puc entendre com a valenciana, perquè allà s'està defensant TV3 i s'està defensant la llengua d'aquí. I això és una cosa que em costa d'entendre i d'assimilar. I la tercera manca d'empenta per part de Catalunya és respecte a les aspiracions europeistes i les aspiracions internacionals. Estem molt més preocupats si l'AVE aquest maleït anirem a Madrid, en comptes d'estar preocupats si anirem o no a París, que és el que ens convé, realment, econòmicament, sense cap mena de dubte. I sembla que sí que ho veuen els economistes, van dient, no? Però la societat sembla que és molt tímida.
O poden anar de Barcelona a València. El corredor mediterrani, també, que tindria els economistes.
Això no hi ha el menor.
Però molts economistes, no gens sospitosos de ser pancatalanista ni res semblant, ho han dit, això.
Ho han dit, i no sols ho han dit, sinó que hi ha hagut reunions d'empresaris de lo que es diu l'URAM, i que han dit que, vaja, un país que té tota la façana mediterrània, que a més té unes illes, no?, i que a més té una unitat econòmica sense cap mena de dubte, diguin el que diguin els polítics, hi hagi les conveniències que hi hagi, hi ha molt negoci a fer entre nosaltres, que hi hagi aquestes desavinences, aquests distanciaments, i que caiguem en la trampa d'un estat espanyol radial que no ens interessa gens, és un desastre. En els tres fronts, Catalunya no ha trobat o bé el to, o no ha trobat el poder, o no ha trobat la persona, o no ha trobat el tipus d'aliatges o d'aliances, sobretot internacionals, que tant ens convenen.
I com entens tu, per exemple, ara aquesta estratègia del Partit Popular amb el tema de la crítica de la immersió lingüística, un tema que aparentment ve definit i ve consensuat des de l'època de la transició, i que et trobes, una cosa és que ho digui l'Aznar, l'altra és que ho digui, per exemple, la senyora Dolors Nadal, que és una senyora que sempre ha sigut una senyora d'una certa moderació i que ahir sortia dient que això està molt malament. I
a mi em sorprèn moltíssim, és a dir, és una cosa que jo crec que no ho han acabat de rumiar. Evidentment han buscat desesperadament algun eslògan que fos cridaner i s'han ficat en un terreny molt, molt perillós i molt relliscós, perquè, òbviament, el defensar que hi hagi dues comunitats, si haguéssim de la ideologia que vulguis, quan venen les primeres allaus d'immigrants, si haguéssim consentit que hi hagués unes escoles castellanes i unes catalanes, era crear dues societats, i això jo crec que no hi ha cap ciutadà decent que ho desitgi, i evidentment cap ciutadà demòcrata. I és molt relliscós el que està fent el Partit Popular, perquè en una segona lectura arribem a d'això. És a dir, de quina manera podem fer l'objectiu que tenen tots els partits polítics, i jo diria que tota la societat, que és que tots els ciutadans, tots els infants, tots els adolescents, acabin els seus estudis sabent perfectament el català i perfectament el castellà. Això que és un consens, que ens ha costat moltíssim d'arribar-hi, i que a més ho diu la llei. Que això ara surti el Partit Popular ficant-se en aquest terreny, jo la veritat em fa una mica d'angúnia. I dius que és la immersió lingüística que no funciona. Perdoni, és que aquí hi ha una llengua A i una llengua B. Hi ha una llengua que funciona per si sola, que els quioscos estan plens, que les sales de cinema estan plenes, que la vida pública n'està plena, i una altra llengua que està lluitant en contra per no morir, Per tant, és evident que a qui has d'ajudar és aquesta llengua minoritzada, sobretot perquè ho diu la Constitució. Escolti, és que ho diu la Constitució, que hi haurà una especial atenció d'aquelles llengües no castellanes a tot l'Estat. I això, jo, que jo sàpiga, no s'ha complert mai, tant que els constitucionalistes que són, no? I crec que s'ha ficat en un terreny perillós, perquè primer hi ha la llei i després hi ha el consens. I en això no ens havíem mai barallat, tots estàvem d'acord en aquests mínims. És més, quan aquesta gent que sembla que vinguin que siguin marcians, que de fora de Catalunya ens diuen que es mengem a les criatures i que els obliguem a fer no sé què, i quan venen a Catalunya, clar, els mateixos de la dreta els diuen, home, no, a Catalunya hi ha una convivència molt bona entre les llengües. Es queden comparats. I ara que el PP ho trenqui això, crec que els ha mancat... han volgut ser molt originals o complaure no sé qui, i s'han equivocat.
I del tema TV3 al País Valencià, que abans ja l'has tocat i has mostrat la teva notable disconformitat per els fets que s'han esdevenit i la reacció que hi ha hagut des d'aquí al Principat, com acabarà això i de qui és la culpa?
És evident que la culpa és exclusivament del govern de la Generalitat Valenciana. Són els que han armat l'escàndol que han armat i són els que han tancat. Ara, de què s'han aprofitat? S'han aprofitat de dos personatges que es van equivocar. Jo no crec que hi hagués mala fe ni en un ni en l'altre. Un és el president Montilla, quan era ministre, i l'altre és l'actual ministre, que és el senyor Clos, alcalde de Barcelona. Vull dir que no crec que hi hagi en absolut mala fe per part de cap dels dos personatges. Però l'error... de deixar sense freqüència TV3 al País Valencià prové d'aquells dos ministres del govern central. I clar que això se n'hagi aprofitat el govern de la Generalitat Valenciana, doncs jo crec que la seqüència dels fets és la següent. L'Acció Cultural avança molt de pressa, munten allò del segle XX, que és un edifici extraordinari, fan una activitat cultural que va molt enllà, que tenen molta gent, l'àgit prop valencià és molt clar, que està en mans del catalanisme o del pancatalanisme, i aleshores de sobte les eleccions hi guanyen per una majoria aplastant absoluta, és del PP. Ja és que venia per la llei de la gravetat, no? Que venia... I aleshores hi ha una persecució contra l'Eliseu Climent i l'Acció Cultural, una persecució. I unes ganes d'humiliar-lo.
Hi ha una línia de pensament que també diu que la contundència de l'Eliseu Climent i l'Acció Cultural del País Valencià a l'hora de defensar el que pensen, de vegades és contraproduent per la causa.
Ho diu molta gent, i és més, l'Eliseu s'ha de barallar molt sovint. Jo de vegades penso que, mira, hi ha la teoria de la tercera via, potser sí que hi ha altres maneres de fer les coses, però fins ara no ha sortit al País Valencià. És a dir, bueno, ha sortit intents com els del Bloc, que políticament no han acabat de trobar un lloc en la societat, tot i que són un partit molt, molt, molt ferm, no? I moltes idees molt clares, però no han trobat un lloc en la societat com correspon. Per tant, ja em direu quin és aquest camí que és el que s'ha de portar. Jo he estat a vegades parlant amb gent jove al País Valencià i em diuen, tu és que t'has fet vella, sí senyor. I diu, clar, i això de Països Catalans s'ha acabat. Volem una València valenciana. Bueno, doncs escolta, però fem-la. Jo crec que s'ha de dialogar, jo no sóc fanàtica de res, parlem-ne, però sí, una València valenciana vol dir una València per ofrendar noves glòries a Espanya, doncs no calien tantes, per aquest viatge no calia tanta cosa.
Potser la denominació més adequada i ampliada seria regió o arc euromediterrani?
Deixa-lo de regió, que encara barallarem.
Bueno,
Euram, en diem, o arc mediterrani, sí, això seria la manera, sí. I dic que no és una qüestió de noms, és una qüestió de fons, és una qüestió de política, és una qüestió, a més, de respecte mutu, és allò que, fixa-t'hi, que ara una altra vegada el César Antonio Molina, aquest ministre de Cultura, torna a diferenciar entre valencià i català. És que realment allò del Raimon, quan creus que s'acaba torna a començar, dius, torna a explicar-ho. De vegades tinc la sensació que estic fent el doctorat i que estic parlant amb gent que estan fent el primer de bàsica. Perquè dic, jo fa 40 anys que hi penso en el mateix i sempre en surten les mateixes primarietats i les mateixes cançons. Ara en surten en què classifiquen valencià i català. Diu, per l'amor de Déu, que ha plogut molt, i hem discutit molt, i hem parlat molt d'aquest tema.
Sí, pues més és curiós que ho facin amb el valencià i el català, però no ho facin, per exemple, amb el mallorquí o menorquí o el que toqui.
No, això no toca, i no
aquí
ho facin.
Sí que és clar que és
i en l'andalús i el vallisoletà, no? I no ho facin en l'argentí, i no ho facin, jo que sé, en l'uruguaià, que a més són molt més diferents dialectològicament que no pas el valencià i el català del Principat.
Escolta, i no serà que no volen que es vagi TV3 al País Valencià per això de la crosta aquesta?
Jo crec que tenen moltes ganes de fer mal a Catalunya i que tot el que sigui anticatalà els hi fa molta gràcia. Ara, ja m'explicaràs també el silenci de Madrid. A veure, si hi ha un estat de les autonomies, agafem la lletra de la llei, no? No l'espírit, la lletra de la llei. Jo en Espanya de les autonomies, perquè així hi ha un estat que harmonitza les diferències entre les diferents comunitats. Molt bé, si una comunitat n'ataca una altra prohibint la seva televisió, no és un tema d'estat? No s'hi ha de posar l'estat a regular-ho? És a dir, hi ha algun cas en Europa que hagin tancat una televisió per raons polítiques? Home, aquí també s'han tancat diaris i també s'han prohibit partits polítics, eh?, l'estat espanyol.
Sí, no,
però és que jo crec que és un cas únic a tota Europa, eh? Home.
I a més, si veus que l'espectre radioelèctric tant aquí com al País Valencià, poses la tele a nit i surten canals d'aquests del tarot, els canals porno, els canals no sé què, i tota aquesta mandanga.
I tots són il·legals, tots són il·legals.
Sí, tots són il·legals, però aquests van l'altre i sortia un article de Nación. Algú es va molestar a veure aquí tota aquesta quantitat de canals que es veuen des de València i Ciutat, des de qualsevol altre lloc.
I a més, te diré una altra cosa, és que repetidors s'ha pagat el poble valencià, duret a duret, eh? Vull dir que, escolta, tampoc no pot ser, eh?
Bé, ja veurem com avançant. Recordem el motiu de la teva presència aquí, Isabel Clara Simó, llibre Calentor que tenim damunt la taula, Adéu Boadella,
o fresquet, crònica... O fresquet,
fresquet. Crònica d'una decepció, és la resposta al llibre El Boadella, de l'editorial Arquer. Qui li interessi ja pot anar a llegir ampliadament els arguments que hem exposat aquí amb aquest titular que surt també a la portada. De vostè, senyor Boadella, no odia aquest país, sinó que odia la sala buida del seu teatre. Avancem una mica, o calmem una mica les feres, amb una cançó. Ens has triat, com que avui l'Uller encara el tenim malalt.
Què li passa, pobre Uller?
Ah, no, una mica la grip aquesta.
Jo l'he vist un espectacle tan bonic.
Sí?
Tan bonic.
El Coral Romput.
Sí, el vaig veure a Girona.
Sí, ara aviat el porten a Barcelona, diuen.
També. Sí, sí, ara el llibre ho faran. Ja...
És que és bo, l'Uller, fent teatre.
L'Uller és boníssim, tu. Jo li tinc una gran admiració, de veritat.
Té
una,
li farem arribar.
Un toc pel teatre.
No, li farem arribar. En tot cas, quina cançó
he triat Vaig i vinc, és una cançó no massa coneguda, però jo crec que bellíssima, de Lluís Llach, d'aquell doble CD que es diu Ara, i que a mi em commou molt en especial perquè parla de la mort d'una persona jove.
Molt bé. Doncs acabem aquesta cançó. Gràcies, Isabel.
A vosaltres.
És tan fàcil de partir d'entre els llençols d'aquesta vida. Sempre és tan fàcil de partir, creuar lleuger a l'altra riba, lliscar suaument cap a la fi, molt més enllà de l'ombra blau. I sense gest i l'últim sí, el res ignot que espera encara. Que val la pena si segueixes. Si tan a prop el meu partir que ni els acords no em posseixen.
El Cafè de la República. La ràdio tranquil·la. A Catalunya Ràdio.